Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Una d'aquestes desconegudes, però que ha aconseguit que li facin una mica de cas, és Felícia Fuster. Felícia Fuster va néixer a Barcelona l'any 1921. Aquesta escriptora, pintora i traductora és encara, a dia d'avui, un referent per molts i una absoluta desconeguda per la majoria. És per això que el 2021 se celebra l'any Felícia Fuster, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb l'objectiu, doncs, com sempre, de reivindicar-la i descobrir-la. Ens en parla ara mateix l'Anna Ferrer Albertí.
Amb els pinzells em meno camins antics. Amb el trineu irreal de les paraules intento avançar per la blancor ignota del camp de gel. Can't keep my hands to myself. Aquesta cita de Felícia Fuster ens dona la benvinguda al seu any, l'any Fuster. Una celebració de la vida i obra d'aquesta poeta, artista plàstica i traductora catalana que val molt la pena descobrir i reivindicar. Per fer-ho, ens acompanya Lluïsa Julià, vicepresidenta de l'Ateneu Barcelonès i comissària de l'any Fuster.
Felícia Fuster és una escriptora, bàsicament poeta, traductora i pintora. I amb una visió tan global de l'art, que no s'entén massa la pintura sense la part, diguéssim, d'escriptura i a l'inversa, perquè a més s'influencien una amb l'altra. Té l'oportunitat amb un amic de la universitat d'anar-se'n a París, veu què és París i quan torna ja té claríssim que torna per fer les maletes i quedar-se a París. Estem parlant de l'any 51. Per tant, és per això que no se la coneix, perquè ella ha estat a París, és un outsider total i recalcitrant perquè no va voler tornar a viure permanentment a Barcelona o a Catalunya, i per això aquesta seria la cosa, no? És una persona nascuda a la Barceloneta, però que l'any 51 se'n va a París i és allà on desenvolupa la seva trajectòria vital, evidentment, i literària i pictòrica.
Com sentim, Fuster era el que podríem anomenar una artista total. Algú que podia agafar qualsevol ofici, qualsevol disciplina i fer la seva.
Ella mateixa es definia com la dona Faber, en el sentit de dir que sabia fer tots els oficis, no? I això ve de la Barceloneta, també, perquè la seva família tenia una ferreteria i era una persona traçuda, perquè ja veia, suposo, com es treballava amb les eines i com treballaven doncs, la seva família. Això per una banda, però per l'altra hi ha l'altre aspecte molt i molt important, que és la seva relació amb Orient, perquè a partir d'un moment, que és l'any 1986, que fa un viatge, que ella mateixa diu que és un viatge iniciàtic, al Japó, s'hi passa gairebé 3 mesos, i torna, diguéssim, amb la idea de ja no només agafar totes les arts i fer un art total, sinó un art en què Orient i Occident es lliguin.
Aquesta relació amb Orient també té molt a veure amb la seva faceta de traductora, una feina que du a terme acompanyada de l'escriptor japonès Naoyuki Sawada.
Fa traducció de poetes japonesos del segle XX, és a dir, no dels poetes clàssics, que és el que s'ha acostumat a fer, sinó aquells poetes del segle XX que justament són surrealistes, en alguns casos coneixedors del surrealisme europeu, i que a partir d'aquí han trencat amb les fórmules més clàssiques de la poesia, de l'estructura japonesa, de la poesia de les tanques i dels haikus. I per tant fan poesia, diguéssim, doncs, en fi, de tema lliure i d'estructura lliure.
You lock the house, you slam the door. Una catalana establerta a París i fascinada pel Japó. L'obra de Fuster es nodreix de referents molt diversos, canvia, evoluciona i esdevé única. Lluïsa Julià ens parla d'aquesta varietat d'influències i confluència de realitats.
No serà, insisteixo, fins que no va al Japó i després hi tornarà en algunes altres ocasions, que fa aquesta simbiosi entre un art i l'altre. En aquest sentit, sí que hi ha una tradició des de Manent, Carla Riba, o fins i tot Espriu i Rosa Leveroni, que s'apropien de l'estrofa que anomenem tanca o haiku. Ella fa això, però ho fa, diguéssim, amb una direcció al revés. És a dir, no tracta d'occidentalitzar l'estrofa, sinó d'orientalitzar el pensament que ha de cabre en aquesta estrofa. Fins i tot s'inventa una estrofa que es diu Passarel·les, és una tanca amb 5 versos, i afegeix un vers al final, més llarg, lliure, que diu que lliga, bueno, que és aquesta passarel·la. I jo a vegades penso que aquesta passarel·la és la passarel·la d'Orient Occident, també, no?
Així que ja sabem qui és Felícia Fuster. Sabem més o menys què trobarem a la seva obra. Si volem començar a llegir-la, per on podem fer-ho? Lluïsa Julià ens fa un Fuster per principiants i un excel·lent repàs per la seva obra literària.
Jo diria que hi ha dues etapes. La primera, que serien els tres primers llibres. Penso que Una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils és un molt bon començament. Jo crec que el segon llibre també és espectacular, que és Aquelles cordes del vent, i el tercer, que és I encara. No? Aquests tres primers llibres formen com un bloc on ella va exposant aquesta gran necessitat d'expressar-se i de diàleg. I després ja hi ha aquest trencament, diguéssim, que és versió original, que a més lliga amb el moviment que significa passar de la pintura al cinema. És un llibre produït pels terrors de la guerra dels Balcans de l'any 92. I a partir d'aquí ja ens trobem absolutament amb els llibres més i més experimentals, en què no hi ha ni punts ni comes, en què el full en blanc té un protagonisme fonamental, que és Sorra de temps absent, que és del 98, i finalment Postals no escrites. Per tant, de fet, es pot començar per on vulguem, eh? Per on vulguem. Jo penso que els primers llibres és una manera més per entendre-la, perquè l'altre són tan, diguéssim, essencialistes, que potser costa més d'entendre, no?
Un aspecte fascinant de la trajectòria de Felícia Fuster és el moment en el qual es dona a conèixer. Malgrat haver escrit des de molt jove, no és fins al 1984, quan té 63 anys, que no es presenta al Premi Carla Riba amb Una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils.
Ella mateixa diu que no sabien com classificar-la, perquè era massa madura per ser una veu d'una noia jove i era massa moderna per ser d'una persona gran. La Maria Mercè Marçal va fer un pròleg magnífic en el qual apuntava un dels problemes importants que ha tingut la poesia i la literatura en general i l'art en general escrit per dones al llarg del segle XX, que és que no es donaven a conèixer, no? No eren conegudes. I deia tard, però no pas a deshora. La veu de la Felícia Fuster ens arriba tard, però no pas a deshora.
Per acabar aquest recorregut, naturalment, deixem que Lluïsa Julià ens parli de l'any Fuster. Plantejament, objectius, activitats fetes, activitats per fer i tota la resta. Podeu consultar-ne els propers actes al web cultura.gencat.cat o al Twitter anyffuster. Molta atenció, perquè hi aniran sumant activitats a mesura que avanci l'any.
Hem començat d'una manera, em sembla, important, que és fent una exposició antològica de tota la seva obra, que es va inaugurar el diumenge 21 de març a Art Santa Mònica, i una exposició en què es pot veure tot el seu vessant artístic a través de les diferents etapes, no? Això va ser molt bonic perquè, a més, es va inaugurar l'exposició el mateix dia que es feia el Dia Mundial de la Poesia, que estava dedicat amb ella. I aleshores el que estem fent bàsicament, doncs, és, per una banda, s'han programat una sèrie d'exposicions que tindran lloc al llarg de l'any, i per altra banda, jo he tingut molt interès, que em sembla que és fonamental, és que es pugui llegir la seva obra, una reedició d'Una cançó per a ningú. S'ha tornat a posar a la venda amb una faixa important, Sorra de temps absent. S'acaba també de fer la segona edició de Felícia Fuster, obra poètica, que vaig tenir el goig de poder fer l'any 10. I després, evidentment, s'estan fent moltes lectures. Serà un no parar, diguéssim, és un no parar, una mica perquè és com una descoberta, no? I, per tant, l'objectiu fonamental és tornar a posar, perquè hi ha gent que ja la coneix, evidentment, però redescobrir-la, per una banda, i una mica tallar el límit que tenia dels bons coneixedors de la seva poesia i admiradors, tallar aquest límit i que sigui coneguda per tota la gent en general, no? Pel públic en general, pel públic de poesia.
I si un dia hi vas nu o amb rebuts de setembre em tornaràs plorant.
Saltem amb la literatura.
Impulsem les nostres lletres.
Catalunya Ràdio i TV3. Impulsem la cultura.